Deportes.
COPE Catalunya y Andorra.
Bona tarda, les 3 i gairebé 14 minutets. Com esteu? Benvinguts a Esports Copia, en el dia que sabem que el valencià Mateu Lahoz dirigirà el clàssic Barça-Real Madrid diumenge 22 de març, 9 de la nit. També el dia que coneixerem els dos primers quartfinalistes de la màxima competició continental de la Lliga de Campions. Manuel Oliveros, en aquest estudi de Copia Catalunya i Andorra. Com va, Oli? Bona tarda.
Molt bé, gràcies. Bona tarda, Albert.
I també tenim aquí el José Luis Gil. Gil, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, bona vesprada, Albert.
Vinga, anem per feina. Aquest és el menú d'Esports Copia d'avui dimarts. Oh my
God, Top 5.
Sergio Lozano amplia contracte amb el Barça fins al 30 de juny del 2021. 5 anys més de futbol salen blaugrana pel Búfalo amb els reptes immediats de la Lliga i la Lliga de Campions.
Top 4.
Marc supera Pau de 10 punts i Memphis supera Chicago de 10 punts al duel entre gasols de la matinada NBA. A casa nostra descansa 15 dies per Àlex Abrines després del diagnòstic de condropatia al seu genoll dret.
Top 3.
L'estadi de Cornellà Prat serà l'escenari el proper 25 de març de l'Assemblea de la Lliga de Futbol Professional. Reunió que es promet interessant en matèria de drets de televisió i possibles crides a la vaga. Festa avui pels de Sergio González i cita FIFA per Héctor i Estuani.
Top 2.
Ja tenim àrbitre pel clàssic, Antonio Miguel Mateu Lahoz, encarregat d'impartir justícia al Barça-Madrid del proper 22 de març al Camp Nou.
Top 1.
No hay quinta mala. A la cinquena aparició pública de Bartomeu en 4 dies sentim la veu del president blaugrana. Prudència respecte al liderat a la Lliga. Voluntat de jugar un camp de gran capacitat la final de Copa i mu de les enquestes, com la d'avui, que dona a Joan Laporta com a opció preferida pels blaugranes per ser el futur president.
Entrevistes a Esports Cope.
Amb l'exfutbolista Albert Luque, anàlisi del moment del Barça. El moment de l'Espanyol sota la perspectiva del segon de Sergio González, Diego Rivera, i amb el president del circuit de Catalunya i enginyer Vicenç Aguilera, aproximació al Mundial de Fórmula 1 que comença a Melbourne aquest cap de setmana.
El debat a Esports Cope.
Bracafé posa avui a prova l'enginy i el criteri de Tomàs Guas i de Goberto Escorcia.
La pregunta a Esports Cope.
Continuem setmana i continuem amb pregunta doble. Una entrada duplicada, una entrada doble pel Barça-Manchester City de Champions League per la pregunta culer. Faríeu jugar Mascherano a Eibar, tot i tenir en compte que té 4 targetes grogues? El poble en un 77%, majoritàriament que no, que cal reservar-lo pel partit contra el Madrid. I amb una entrada doble de premi per l'Espanyol Atlético de Madrid aquest dissabte, la pregunta perica. Què us sembla la feina fins ara de Sergio González a la banqueta? La prova, un 84% de les respostes que ha rebut Esports Copé.
Gràcies, Gil. Recordeu, si encara no ho sabeu, com podeu opinar i guanyar premis a través de les xarxes socials, a través d'aquest programa Esports Copé. facebook.com/EsportsCopéCatalunya és molt fàcil, i també a Twitter som Esports Copé. Ja hem començat. Tenim l'Anaïs Martí a la producció. La sala de màquines és cosa del Pau Martínez. De seguida més.
¿Te gusta vivir momentos increíbles? Pues no hay nada tan increíble como abrir una bolsa de patatas fritas de sabores de Vicente Vidal. ¡Qué pasada! Están buenísimas. ¿Y qué sabores? Alioli, ajo y perejil, jamón, barbacoa y chorizo. Hechas con la receta tradicional de Vicente Vidal. Patatas fritas de sabores de Vicente Vidal. Extra crujientes, extra buenas, extraordinarias.
El fútbol vive una nueva era. Los futbolistas ya no son atletas, son guerreros. Y el Barça-Madrid no es un simple partido, es un gran duelo. Más emoción, más espectáculo, más goles. No te pierdas la intensidad del clásico el próximo 22 de marzo y vive la nueva era del deporte con la fibra de Fusión Televisión. Contrátalo ya en tiendas Movistar.
BBVA y Fundación 11 apuestan por el empleo y la integración laboral con ayudas de 1.500 euros para que empresas como la tuya puedan generar nuevos puestos de trabajo para personas con discapacidad. Con la iniciativa Yo Soy Empleo ya son más de 7.500 nuevos puestos de trabajo. Entra en yosoyempleo.es e infórmate. BBVA, adelante.
Hay cantidad de noticias, pero vamos a pararnos en una que te afecta directamente.
Lo primero, eres tú.
Por ser prácticos, quien ahora mismo se esté replanteando otra vez esta búsqueda de empleo, vamos a concretar sectores.
Por eso en COPE contamos las noticias.
Para toda la gente que nos está escuchando.
Porque había mucha noticia y había que informar y hay que seguir informando.
COPE, estar informado.
Vuelve la carrera más esperada del año. El 26 de abril tienes una cita con el EDP Rock and Roll Madrid Maratón y sus tres distancias. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Una ciudad rendida a los pies de 31.000 corredores. 26 de abril, inscríbete ya. Huawei, patrocinador Nine Title del EDP Rock and Roll Madrid Maratón.
Este otoño-invierno tus fluchos despertarán pasiones, porque llega la nueva colección para hombre y mujer de los zapatos más cómodos. Fluchos, colores y diseños súper actuales. Zapatos transpirables, ligeros y flexibles, hechos a mano en España, con diseños actuales y tecnología de vanguardia que solo piensa en tu comodidad. Fluchos, comodidad absoluta.
Cuando llega la muerte es muy problemático porque no sabes cómo enfrentarte a ella, ¿no?
Lea tuvo que decirle al amor de su vida cuándo se podía marchar.
Yo te diré cuándo te puedes marchar.
A pesar de todo lo que ha vivido, ha decidido sonreír.
Empezaron a reír, a decir ¡hala! ¡Es papá!
¿Quieres conocerla? Hazlo a partir de este miércoles en interactivos.cope.es.
Historias presentadas por CINFA. Nos mueve la vida.
3 i 19 minuts. Potser pocs recordeu a 10 de març que l'estiu vinent hi ha eleccions a Can Barça. No hi ha data, però sí espai. Final de temporada, quan l'equip no tingui opcions de competir, es convocaran. Però qui més qui menys va fent campanya? Bartomeu, l'actual president, està en totes les fotografies. És lícit, com també qui vulgui o vol esperar a fer un pas endavant. La pregunta és si a tu, soci, bàsicament soci, però també seguidor del Barça, et val amb el que fa o pot fer l'equip per valorar el nou president i escollir-lo, o valores més coses? Aquí deixo la pregunta.
Albert Díez, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Seguim caminant cap a les 4 de la tarda i ara escoltem el president del Barça, precisament a Josep Maria Bartomeu. Ha parlat en un acte de la fundació del club. Helena Condis, com va? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Albert.
A veure, de la nova realitat que viu l'equip a la Lliga, el líder, què pensa?
Tot i recuperar el liderat quasi 5 mesos després, Bartomeu no es vol deixar emportar per l'eufòria. Diu que està molt satisfet per com està veient l'equip, però és prudent, deixant clar que queda molta Lliga.
Somos líderes, pero esta liga es muy larga, quedan muchísimos partidos, hay equipos muy, muy buenos, equipos que también luchan por ganar esta liga, por lo tanto, la valoración, hombre, siempre estamos contentos de por delante, pero queda tanta liga, por lo tanto, nada más que decir, simplemente pedirle al equipo y a los técnicos el esfuerzo, el trabajo, el entrenamiento, la implicación que están llevando a cabo durante esas últimas semanas y que además funciona, porque estamos viendo que el equipo pues juega bien, gana y sobre todo da satisfacción a los socios, y con ese trabajo y esfuerzo esperemos llegar a final de temporada con los éxitos que quisiéramos tener.
El president no es refia de la mala dinàmica del Madrid, que porta 4 ensopegades en les últimes 11 jornades de Lliga, perquè recorda que el Barça també n'ha tingut i el futbol tot canvia en un 3 i no res.
Prefiero hablar de los rivales, pero también podría hablar de nuestro equipo, ¿no? También hemos tenido en esta temporada tropiezos que quizá no eran esperados, pero bueno, las cosas se sobrellevan y con el trabajo siempre las cosas van a mejor. En nuestro caso, el Barcelona, pues así ha ocurrido, ¿no? Ha habido tropiezos que quizá no eran inesperados, pero esos tropiezos a veces dan el nivel de que la Liga, ¿no? Que la gente piensa que la Liga es fácil. La Liga es nada fácil. Hay muchos equipos que son muy buenos, que juegan, que intentan. Cada partido es diferente y los equipos que a veces no están bien luego cambian en unas semanas, como ocurrió con nosotros.
Això pensa el Barça, en veu del seu president, d'aquesta nova situació a la Lliga, amb el Barça líder i el Madrid segon, a un punt del conjunt blaugrana i també amb aquest clàssic a l'horitzó. Però en l'horitzó, una mica més llunyà, a mig termini, tenim la final de Copa, Barça-Atlètic Club. Com a mínim, des del bàndol blaugrana tenim novetats?
Bartomeu ha reiterat que el Barça vol el camp amb més aforament, sense donar el nom del Bernabéu, però que estan a l'espera de la reunió dels dos clubs amb la federació, que ja us vam explicar, serà el 25 de març. El president també ha contestat Esperanza Aguirre, que va dir que si les dues aficions pitaven l'himne, millor que no juguessin aquesta final. Bartomeu li recorda que el Barça és el club que més copes del rei ha guanyat a la seva història, un total de 26.
Nosotros somos un equipo de fútbol, somos un club que nos gusta participar en todos los campeonatos posibles y sobre todo intentar ganarlos todos los posibles, por lo tanto, la historia del club es la que tenemos y la historia nos da... Hay que respetar la historia de nuestro club y Copas del Rey hemos ganado muchísimas.
Al seu costat, l'alcalde Trias ha afegit amb mig somriure que Aguirre és una provocadora. 5a aparició de Bartomeu en 4 dies, però diu Albert que no vol sentir a parlar d'eleccions ni de qüestions electorals fins a final de temporada, que ara s'ha de centrar en l'equip.
Gràcies, Helena. Un dels noms propis de la jornada, Josep Maria Bartomeu. A veure quina fotografia ens porta avui el Manol Oliveros.
La imatge del dia. Esports Cope.
Yeah.
La imatge del dia. El Barça descansant i, per tant, els jugadors passant el millor possible el seu temps lliure. Marc Bartra a Venècia, Messi amb Cesc i Deco a Londres, Deco quin perill, o Neymar a São Paulo gaudint de la festa d'aniversari de la seva germana Rafaela. Neymar cantant amb un grup Funqueiro a la sala Royal Club de São Paulo. Des de l'entorn de Neymar diuen que no va forçar la targeta granada per tenir més permís i que si hagués jugat contra el Rayo hagués agafat també un avió privat el diumenge a la tarda. Sembla que Neymar ha aprofitat també per arreglar papers a Brasil com la caducitat del seu permís de conduir. En tot cas, són imatges de dies de festa, estan líders de la classificació. És el millor moment per desconnectar i carregar piles. Espera l'Eibar, el partit més important a curt termini. Com et presentes al clàssic si no has guanyat a Ipurua?
Manol Oliveros, Esports Cope.
I 24 més temes relacionats directament amb el Barça. Atenció a això que us explica ara Esports Cope. Pedro Rodríguez, Pedrito, el canari, que no té la continuïtat de ben segur desitjada, no té els minuts que ell voldria. Acaba contracte el 2016 i Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda.
Què pensa el jugador i el Barça d'aquesta situació?
Ell va reconèixer diumenge que està en una situació complicada i que a final de temporada es qüestionarà el seu futur. Hem parlat amb l'entorn del jugador, ens expliquen que hi ha clubs interessats en Pedro. De fet, la premsa anglesa ja parla de l'Arsenal i del Liverpool, però diuen que no volen parlar amb cap club, que els representants de Pedro a Bahia directament remeten aquests equips a que parlin amb el Barça, perquè el jugador té contracte fins al 2016. Pedro, a més, voldria continuar al Barça, considera que la resta seria fer un pas enrere i, a més, aquí està casa seva, el seu somni és seguir aquí. Ens neguen, a més, que Roberto Mancini hagi trucat al jugador canari per emportar-se'l a l'Inter. Hem parlat també amb el Barça. Ens expliquen que no tenen cap pressa per oferir-li la renovació de contracte a Pedro. Li queda un any més. Sí que parlaran amb ell abans que acabi aquesta temporada, igual que amb altres jugadors que acaben contracte el 2016, com Rafinha. I en el cas de Rafinha, sabem que sí que li oferiran la renovació. A Pedro encara no ho saben. Abans volen deixar passar el clàssic per no interferir en la feina de Luis Enrique.
Informa Sílvia Ortiz. De seguida saludo Albert Luque. Abans tenim horaris per començar el mes d'abril. En realitat són els horaris de les tres jornades que es jugaran en una setmana. Anaïs, Barça i Madrid, quan juguen?
Doncs no tindran ni més ni menys dies de descans, aquella incògnita que tenim sempre de saber qui descansarà més dies. Tots dos equips juguen aquestes tres jornades, la 29, la 30 i la 31, el mateix dia. Jugaran tres partits concentrats, doncs, en una setmana. Anem amb els horaris. Jornada 29, diumenge 5 d'abril a les 9, Celta-Barça. Abans de les 12 del migdia, el Madrid rep el Granada al Santiago Bernabéu. La jornada 30, dimecres 8, a les 8 del vespre, el Barça rep a l'Almeria i dues hores després, a les 10 de la nit, Rayo Vallecano, Real Madrid. I acabem amb la jornada 31, que jugarà el dissabte 11, a les 4 de la tarda, Madrid-Eibar, i a les 8 del vespre, al Sánchez-Pizjuán, Sevilla-Barça.
Això pel que fa al Barça i al Real Madrid. A veure, el calendari de l'Espanyol.
Anem amb els horaris de l'Espanyol, que jugarà un dia després que el Barça i el Madrid. Dilluns 6 d'abril a les 8 del vespre, Espanyol-Elche. Dijous 9 d'abril a les 10 de la nit, Villarreal-Espanyol. I diumenge 12 a les 5 de la tarda, Espanyol-Atlètic Club.
Gràcies, Anaïs. Dit això, més protagonistes en aquesta edició d'avui dimarts d'Esports Cope. Un que va ser jugador i ara, entre d'altres, treballa com a entrenador al Centre d'Esports L'Hospitalet. Albert Luque, com va? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I gràcies per atendre la trucada d'Esports Cope. Com prova això de seure en una banqueta, de veure el futbol des d'una òptica, des d'una situació diferent?
Bueno, el món del futbol és el meu món, es va acabar l'etapa de jugador i, bueno, quan vols ser entrenador et fan treure un títol, ja el tinc, i ara, doncs, en una banqueta i donant-me compte, bueno, que ser entrenador és molt més complicat de lo que et penses com a jugador, però, bueno, és una cosa que m'agrada i no... i benvingut siguin els problemes.
Veurem què passa. La trucada a l'Albert Luque és per parlar bàsicament d'aquesta situació nova que es dona a la Lliga de Primera, però tenint un davanter com tu al telèfon també per parlar de com arriba el Barça a aquesta situació. Mira, ahir l'Àngel Pichi Alonso ens deia que qui aguanta l'equip, qui aguanta el Barça són els tres de dalt, Messi, Suárez i Neymar. Tu coincideixes?
Bueno, jo vaig dir en el seu moment. Està clar que el futbol són diferents etapes, però jo crec que la davantera que té el Barça en aquests moments pot ser la millor davantera de la història o de les tres millors de la història del futbol i al final doncs les coses cauen. Està clar que Messi és indudable, Neymar per mi és el futur del futbol i Suárez, doncs, bueno, acaba d'arribar, és un actual pilota d'or i necessita, doncs, adaptar-se a l'equip. Jo crec que amb el pas dels partits està demostrant que cada cop està millor i, bueno, jo crec que la davantera del Barça avui en dia és immillorable.
Tu, Albert, coneixes molt bé el Luis Suárez perquè vas coincidir a l'Ajax, no?
Sí, vàrem ser companys i, bueno, ara som amics, ens hem vist alguna vegada per dinar i, bueno, el seu somni era vestir la camiseta del Barça i al final, doncs, ho ha aconseguit.
Albert, crec que l'arribada de Luis Suárez a l'Ajax coincideix també amb la teva arribada. Crec que és la primera temporada dels dos al conjunt holandès. Suposo que, coneixent-lo bé, com ens dius, esperaves que una ratxa com aquesta, amb 6 gols als últims 4 partits, arribés potser més d'hora?
Bueno, la veritat és que, ja et dic, el seu gran somni de Luis era jugar al Barça. Des que jo ho vaig conèixer, sempre mirava tot lo del Barça. Ell, quan tenia dies lliures, sempre ha vingut a Barcelona, a Castelldefels, perquè la família de la seva viuen aquí, des que van venir d'Uruguai. I, bueno, aquesta pressió, doncs, jugar amb gent com Neymar, com Messi, i sabent que encara que siguis pilota d'or, doncs, el teu labor a l'equip, doncs, és secundària a nivell de protagonisme, doncs, sap que no pot fallar, que estan gent que no falla, i una mica, doncs, la pressió fins que te sentes a l'equip i això, doncs, el primer partit no va veure porteria. Jo crec que una mica, doncs, s'ha pressionat ell mateix, sabent que no podia fallar, però, bueno, és un tio amb molta personalitat i sortirà endavant.
Fixa't, Albert, estem parlant de Messi, de Luis Suárez i de Neymar. A Madrid es parla de Benzema, de Bale i de Cristiano. Quan tres jugadors d'aquest potencial o algun d'ells no està bé, què s'ha de fer? Canviar-lo? O l'has de deixar i l'has de mantenir al terreny de joc perquè saps que potser no al 100%, però et pot donar més que qualsevol altre futbolista o que sempre genera perill? T'ho pregunto des d'aquesta doble òptica, havent estat a sobre del terreny de joc i ara ser entrenador.
Mira, jo crec que el futbol és un esport que has de mostrar dia a dia. El que passa que bueno, quan ja arribem a nivell dels jugadors que tu has dit i sabent la competència que tenen aquests jugadors, al final són jugadors que els has de tenir motivats i si tenen un partit o tenen una mala ratxa has de seguir tenint-los al camp perquè han demostrat sobradament, per exemple, Neymar tirant de Brasil, fins que es va lesionar, doncs, agafava responsabilitat al Mundial, Luis Suárez és jugador, Messi és el millor jugador de tots els temps, Cristiano és el que li fa competència a Messi. Jo crec que són jugadors que encara que tinguin una mala ratxa en camp no els pots treure, perquè ho han demostrat de sobres en anys anteriors i durant molt de temps.
Tu que respires habitualment els aires de Madrid, com veus aquesta davallada del conjunt blanc? Slicà, que és tan senzill com que Ancelotti ha acabat cremant l'equip, quina explicació li trobes?
Bueno, jo ja t'he dit, jo he sigut jugador de futbol, ara estic més en el temps que m'ho permet en el món del periodisme, i més que bueno, la realitat, perquè bueno, la realitat és només, però és una mica tema periodisme, tema de per vent de pensa, de, sí. Que en un moment necessites que un estigui molt bé, dir que l'altre està molt malament, i el futbol jo crec que són cicles. El Madrid ha estat 2 mesos o 3 espectacular, el Barça, doncs, amb la polèmica de Luis Enrique, amb Messi, doncs tot això afecta un vestuari, ara resulta que el Barça és el millor del món i el Madrid està en ple. Jo et dic, i estic 100% segur, que quan arribi el mes d'abril-maig són tan al nivell de Barça i Madrid que el Barça estarà en un bon moment, les distàncies seran mínimes i es jugarà tot, doncs, en els últims 5-6 partits i passarà, crec que amb la Champions, perquè el Madrid passarà, el Barça passarà amb el Manchester City i seran detalls. Jo crec que són moments de cicles i quan arribi el moment important seran els dos equips.
Sí, són debats. Per exemple, em sembla un debat gratuït el parlar de jugar 4-4-2 i treure un d'aquests tres, no? És a dir, si estan el Bale, Benzema i Cristiano, han de jugar sempre.
Sí, està clar. Si jugues un 4-4-2 i vols canviar, doncs jugarà Cristiano i Benzema a dalt i en Bale amb el 4 a banda dreta.
Clar.
Si en algun dia doncs canvia, que no és impossible, però si algun dia canvies jugaries amb el Luis Suárez amb el 4-4-2 en banda dreta, són jugadors que juguen sempre, perquè a part de que han valgut molts diners, són jugadors que quan arribin els moments claus apareixeran i els has de tenir al camp.
Molt bé, anem tancant l'entrevista. Avui ens ve molt bé la visita de l'Albert Luque, perquè tu vas ser company, entre d'altres, de Sergio González del Deportivo de la Coruña.
Sí,
i avui preguntem, en clau espanyol, com valoreu la trajectòria de Sergio al conjunt blanquiblau. Tu com la valores?
Bueno, jo crec que de 1 sobre 10, jo crec que el que està fent Sergio és de 10. Primer perquè només va tenir l'experiència de, diguem, va començar l'any passat de segon entrenador l'Espanyol B, després per coses que passen al futbol va posar de primer entrenador amb una experiència mínima a una banqueta, ho va fer genial a l'Espanyol B. Després estava fent a l'equip per l'Espanyol B de cara a aquesta temporada i a última hora li van dir que havia d'agafar el primer equip. Vaig parlar amb ell i em va dir que, bueno, que l'havia d'agafar sí o sí, que era una d'això, que es veia capacitat, però bueno, estava una mica temerós perquè no és el mateix portar un noi de 19 anys que potser guanya 30.000 euros que un noi de 30 anys que guanyi 1 milió d'euros. No, és totalment diferent de tractar en els moments de pressió, jo crec, i això és el que ha de valorar, el que realment et dona a valorar un entrenador. I Sergio això ho està portant de genial. Que no és 1 més 1 és 2, sinó arribaria millor mou i que és una manera totalment diferent, amb menys diàleg i ser més estricte, i també ho faria genial. Cada vestuari és d'una manera, per això et dic, amb la poca experiència que té Sergio i el rendiment que està traient aquest equip, és de 10.
És l'anàlisi de l'Albert Luque. Que bé s'adona això dels mitjans. Albert, gràcies, eh?
Vinga, gràcies a vosaltres.
Acompanya'm.
Deixa'm 5 euros.
Espera, fes-me una foto.
Truca'm quan arribis.
Aguanta aquesta bossa.
No diguis res.
Fes-me un favor.
Comença a ser tu qui doni les ordres. Prova un cotxe, esclar. Compra't un Ford Fiesta amb 5 amb Aplink i controla-ho tot amb la teva veu. Ara i només fins a Setmana Santa, emporta't un dels 500 Ford Fiesta per 8.690 euros.
Romacar, concessionari oficial Ford a Barcelona i el Baix Llobregat. Ara en nou punt de venda a Barcelona. Zona Les Eps, Avinguda Vallcarca 9. RomacarABS.com.
I 35 minuts de la tarda, seguim a Esportscope. El futbol avui clarament passa per la Lliga de Campions. Avui coneixerem els dos primers equips que arriben als quarts de final. Juguen el Porto i el Basilea d'una banda, amb empat a un de l'anada, i el Madrid i el Schalke d'Alemanya. Estem a Madrid. Miguel Ángel Díaz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
A ver, ¿cómo va a salir hoy el Real Madrid?
Bueno, igual hay más cambios de los previstos inicialmente, ¿eh? Venimos contando que va a entrar Arbeloa por Carvajal en el puesto de lateral. Que va a haber alguna rotación en el centro del campo, ya realmente juega en San Mamés y parece que hoy no va a jugar, y veremos a ver si también puede haber algún cambio en el lateral izquierdo. Igual podría entrar Coentrao por Marcelo, y a ver quién es el tercer inquilino del centro del campo. Está claro que van a jugar Kroos e Isco, cuidado porque el alemán está apercibido, y a ver quién es ese tercer centrocampista. Veníamos diciendo que Lucas Silva, ayer habló en rueda de prensa, pero podría ser Sami Khedira. La BBC es innegociable, es decir, que Bale, Cristiano y Benzema estarían arriba, y Casillas sería el guardameta. Por aquí pueden ir los tiros, con Varane y Pepe como centrales, porque Ramos todavía no está en la lista. Pero bueno, ya te digo que con respecto a San Mamés, pues cambio de laterales y posiblemente Khedira por Illarra. Esos serían los movimientos de Ancelotti de cara al partido esta tarde.
E insisto, posibles cambios de nombre, pero no de sistema.
No. Ya fue contundente ayer Ancelotti, la BBC es innegociable siempre y cuando esté bien,
ya.
Podrían cambiar de posición, podría jugar Bale cambiado de banda, en vez de entrar por la derecha, por la izquierda, para que Benzema y Cristiano sean delanteros, no. Ancelotti cree que es un problema futbolístico, ya lo leemos hoy por ejemplo en Marca, su charla con Isco, hay que retener menos la pelota cuando se esté muy lejos del área, hay que ser más directo, hay que moverla con mayor rapidez. Ancelotti cree que esa es la fórmula perfecta para su equipo con los mimbres que tiene, pero que hay cosas, matices futbolísticos que corregir, ¿no? Así que veremos a ver cómo sale el primer experimento, el penúltimo, antes del clásico del día 22, esta tarde contra el Schalke.
Oye, ¿cómo crees que va a recibir el Bernabéu al equipo?
Bueno, yo creo que es un partido de Champions, sí. Es un público diferente, hay gente que viene desde diversos puntos de España, incluso desde el extranjero. Hoy es casi un ambiente festivo, ¿no? Igual el domingo es algo más significativo. Yo creo que ni hoy ni el domingo se va a llenar el campo, aunque va a haber una buena entrada, y no esperes una pitada en un partido como el de esta noche, a tronar el himno de la Champions. Evidentemente esta competición pone mucho en la afición, es el actual campeón. Quién sabe si puede caer la undécima ya por el 6 de junio en Berlín, ya te digo, yo creo que todavía es pronto para que haya otra pitada generalizada al equipo, como sucedió después del varapalo en el Calderón, aunque luego tampoco fue mayoritaria.
Bien, Real Madrid-Schalke, 2-0 para el conjunto de Ancelotti de la ida, lo contamos, el partido en horario habitual de Liga de Campeones, 9:45, lo contamos todo en el tiempo de juego. Miguel Ángel, después te escucho, gracias, ¿eh?
Perfecto, un saludo, hasta luego.
I recordeu que demà tenim una segona ració dels partits de tornada de la Lliga de Campions, vuitens de final, amb el Chelsea, PSG i el Bayern de Múnich, Shakhtar.
El Barça ha de mantenir el primer lloc abans del clàssic.
Tiempo de juego. Amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des d'Ipurua, Eibar, Barça.
Manolo Oliveros, Silvia Ortiz, Josep Maria Minguella, Òscar García.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Bracafé, que aquesta hora va de meravella. Cafès que venen directament des del Brasil. O no, Tomàs Guas, com va? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé, Xato. Solito, solito.
Solito, solito, el cafè, no? El cafè solito, no, Guas?
Sí, 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 más solito, que más vale solo que me ha acompañado.
Bueno, escolta, hem sentit avui el president del Barça, Josep Maria Bartomeu. Tu creus que hi ha sobreexposició, que està fent campanya aprofitant la bona línia de l'equip, o no et sona això?
No, bueno, a veure, si la campanya se la ha de fer més al Messi que al Cui. Això de la campanya, si el Barça guanya, la campanya està feta amb un 80%, i després el poble dirà, i tot això, doncs, bueno, si va sortir la cosa com va sortir amb el Cui. Jo és que tota aquesta sèrie de shows del futbol em deixen bastant fred, vull dir, perquè guanya el Madrid i fa la campanya, perd amb el Madrid i tot el que has fet no vol fer res. Lamentablement és així, això.
Sí, al final cadascú m'ho fitxa també en funció del que li convé. Sí. La tendència dels dos, del Barça i del Real Madrid, queda molt, 12 jornades de Lliga. Veurem què passa a la Champions. L'únic que és clar és que el conjunt blaugrana disputarà la final de la Copa. Però aquesta tendència Madrid-Barça, creus que canviarà o que continuarà igual? Perquè jo el Barça el veig fort, però és que veig molt fluix el Real Madrid, tot i que avui passi, si no seria un dalt a baix, als quarts de la Champions.
No, perquè si avui no passa a tancar el Bernabéu un mes, però sí que fan obres, de debò. No, sí, la sensació que dona és que el Barça està en un moment pues, de fiabilitat no meravellosa, però de fiabilitat per tirar-se endavant, quan el Messi surt ja va passar ja 70 minuts i va fer 3 gols en un quart d'hora, i que jo no sé si el Madrid és com et diré jo, tornar a aquella mena d'excel·lència que dèiem de fa uns mesos, és difícil. És difícil perquè el Barça està apretat per resultats, vull dir que el normal és que guanyi el Levante, que el Barça guanyi Eibar i es presenti al Camp Nou amb un punt per sota. Tota aquesta gent que diu, ahir al Millat el partit de les 12, que diu, no, és que el clàssico no serà definitiu. Doncs el Madrid se'n va d'allí 4 punts avall i diu, com es recupera això? No sé, jo que penso que com a tota la vida, construir coses costa i que se trenqui és molt fàcil. Sí. El Modric, vindrà el Ramos, aquest el James, que vindrà al mes d'abril, serà una mica, molt bé, més jugones, més jugadors amb els que agafar-te. Ara, és que necessito una resposta immediata.
I
no penso avui, que aquesta resposta immediata la pot donar a l'equip que jo he vist a Sant Mamés. Ara, jo veig una cosa que cada vegada estic més content d'aquesta ocurrència. Dóna més poder en directe per la tele. Ara, és el Madrid, evidentment. Si recupera joc, sobretot, i recupera pues, una mena d'esperit combatiu, que en aquest moment no el té, pot haver un equip previsible i que és fer-ho mateix cada partit, té temps per això? Home, doncs sí, clar que té temps. Però, posis vostè, i posis el Camp Nou, perquè el d'avui del Levante és anar a cobrar loteria, això. Ara, has de venir aquí i dir, no, hem vingut, i s'ha donat una imatge d'equip que és la que ha perdut.
No, però la reacció immediata serà la tornada de Sergio Ramos, de Modric, de James.
Però, bueno, escolta, però això no s'ha apretat un botó, eh?
Sí, jo quan
he de al marca 30-60-90, 30 minuts del Modric avui...
El debat gratuït de jugar 4-4-2 i treure un.
Això
és impossible.
Claro, aquest Modric és un tipus decisiu, per el que s'ha vist. I diuen 30-60-90 minuts. 30 avui, 60 amb el Levante i 90 al Camp Nou. Però aquest fa 4 mesos que no juga. Bueno, millor tenir-lo, però bueno, que és el salvador de la pàtria aquest. No és fàcil.
Sembla que sí, eh? Sembla que sí que és el salvador de la pàtria, tal com li ha anat al Real Madrid. Jo no sé si és casualitat o què, Guas, però al final Luis Enrique, que sí que no cau bé, que arriba a la primera temporada del Barça, que va tenir bé aquell problema al vestidor que semblava que allò esclatava. Noi, té l'equip a la final de la Copa, té l'equip en peu i mig als quarts de final de la Champions i ara líder de la Lliga.
I té a Leo Messi.
I té a Leo Messi.
Clar, clar, clar. I sobretot ha resolt aquest problema. Aquí el dubte és de dir, guanyant-ho tot continuarà, pot ser l'únic entrenador del món que no ho té clar. Perquè si el Petit se li fot al cap, ho té difícil. Ara, de moment, aquell que el Renou de posta noeta l'han resolt magníficament bé pensant amb l'equip, i escolti, amb el Messi enxufat, bueno, que era l'Olivero. Que des de jove dic, com padrino se bautiza uno, és tal qual. Ja, potser hi ha un, com diré jo, un afany reivindicatiu personal d'uns tios que venen de no guanyar res l'any passat, que també té mèrit, encara que entrepassa no guanyi res, també té un gran mèrit, i bueno, pues, també s'enxufat, més posats amb la feina de cada dia.
Tomàs,
però que si això va acabar.
Tu creus que la porta es presentarà?
I los avales, ¿quién los pone?
Ah, no sé, quien los ponga. Jorge Mendes, yo qué sé.
Bueno, esto, compañeros de viaje, los que quieras y más.
Sí, bueno, pues son muy tan tranquilos, ¿eh?
Sí, sí.
Pues es la porta, ¿eh?
Sí. No, a ver, lo que fue la impresión de que si va a guanyar. Ahora, lo hem de veure, pero también estaría present todo eso. Yo no sé si
tots... ¿No creus que li demana al cos presentarse? Les enquestes per avui als companys de Catalunya Ràdio el posen com a gran favorit.
Suposo que posar-li li posa. Li posa perquè aquest president del Barça té una gràcia que ell sap perfectament quina és. Ell i tots. Ara, també et dic una cosa, que aquesta junta directiva tan denostada, imagina que surten tres títols.
Com sempre decidirà
això va bé l'equip i Bartomeu em sembla que ara mateix va tercer o quart d'aquesta enquesta, o sigui que...
Veurem què passa, al final, òbviament, l'equip marca molt el termòmetre d'això, moltíssim. Tomàs Guasch, torna a omplir el bra cafè, cafè sol, si vols doble per aquesta jornada d'avui dimarts, que serà llarga.
Sí, que és molt llarga.
Ho tinc al tallat.
A partir d'un quart de nou, tiempo de juego aquí a la cadena Cope amb el Madrid Schalke. Gràcies, gran Guasch.
A vostè.
Adéu.
Bra cafè. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Són 3:15, això és Esports Cope, arriba la informació de l'Espanyol.
Atención, Diario La Grada te ofrece una bicicleta eléctrica Tucano por solo 299 euros. Conéctate a diariolagrada.com y ahórrate más de 700 euros. Oferta limitada a las primeras 150 bicis. Diario La Grada, nuestra fuerza es La Grada.
Saludem al Quique Iglesias. Quique, com va? Bona tarda.
Hola, Albert Díaz, bona tarda.
Recordareu que el president de l'Espanyol, Joan Collet, va aixecar la veu posant sobre la taula l'amenaça de vaga si no s'assigna aquest decret per un moment en bloc dels drets televisius. Atenció, estem a les portes d'una reunió decisiva?
Sí, senyor, de la Lliga de Futbol Professional. Una assemblea, és a dir, la que hauria d'acabar amb convocatòria de vaga o de qualsevol altra mesura de pressió cap al govern. Doncs tindrà lloc a Cornellà al Prat, al Powerade, a l'estadi de l'Espanyol, el proper dimecres 25 de març, el mateix dia que a la Federació Espanyola es reuniran per saber on serà la final de Copa.
Dit això, el que ens agrada, baixem a la gespa i saludem el segon tècnic de l'Espanyol. Diego Rivera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y gracias por acompañarnos,
A vosotros.
Oye, desde dentro, explícanos cómo está el equipo y a qué aspira, a qué debe aspirar en estas 12 jornadas que quedan de liga.
Bueno, el equipo, después de una semana pues complicada, dura, que le ha tocado vivir, que por otra parte también hay que ser conscientes de que hemos sido unos privilegiados de poder vivirla. Y bueno, lo que esperamos es, siempre hemos dicho que tampoco somos un equipo de ni un cuerpo técnico de pensar en más allá del partido del domingo, porque sabemos que es tontería pensar ya. Yo creo que lo más importante es volver a dar el nivel que estábamos dando y competir como equipo, como estábamos haciendo. Y estamos convencidos que los resultados vendrán y que la clasificación se podrá mejorar de la que estamos ahora.
En el cuerpo técnico tenéis la sensación que la buena trayectoria, habló de la Copa, ¿se recuerda poco por la eliminación tan dura?
Bueno, tampoco lo hemos pensado. Somos conscientes de que la gente pues ha tenido una decepción, pero ya te digo, yo creo que al final el tiempo te da una otra perspectiva distinta y estas cosas se valoran mucho más con el tiempo, ¿no? Yo creo que todo el mundo valora esos octavos de final, esos cuartos de final que hemos hecho contra dos potencias del fútbol español, sí, como es el Valencia y el Sevilla, y bueno, está claro que el Bilbao, pues también allí se hizo un gran partido, aquí no se dio nivel, ellos fueron superiores, Y bueno, está claro que eran las cosas que podía pasar, que no queríamos que pasara, pero bueno, al final el fútbol es un poco así, y cuando más ilusión, más ganas le pones, pues hace que menos te salgan las cosas.
No sé si eres mucho de darle vueltas a los partidos, de ver los partidos repetidos, pero llegó muy tarde ese encuentro ante el Athletic Club.
Bueno, yo qué sé, al final...
Es que estaba el equipo muy bien, tres semanas, un mes atrás, ¿eh?
Sí, pero bueno, al final desde el partido del Bilbao tienes tres partidos en liga y ganas dos y pierdes uno. O sea que tampoco, de nueve puntos a seis. O sea que tampoco dices, sí, la verdad que a lo mejor las sensaciones no eran a nivel de juego a lo mejor tan brillantes como los partidos de Copa o el partido de allí de Bilbao. Pero la verdad que el equipo estaba confiado y bueno, el cuerpo técnico en particular estaba... Por mi parte estábamos confiados de que el equipo iba a competir, de que íbamos a pasar y siempre que diéramos el nivel que estábamos dando, ¿no? Y estábamos confiados que íbamos a dar.
Diego, hola, soy Quique. ¿Cómo ves a Sergio después de esta semana? ¿Cómo de la semana esta negra que hemos vivido? ¿Cómo ha acabado el entrenador? ¿Se ha quedado tocado?
Bueno, por suerte o por desgracia, Sergio ya ha vivido este tipo de frustraciones como jugador y bueno, las sabe llevar bastante bien, ¿no? Yo creo que está claro que le supo mal la derrota de la Copa, está claro que teníamos muchas ilusiones puestas, pero es un hombre tranquilo, es un que sabe llevar muy bien este tipo de cosas, sabe cómo es el fútbol, lo ha mamado, lo ha vivido, recordemos que ha tenido una semifinal de Champions como jugador que todo el mundo pensaba que iban a llegar a la final y con un empate a cero en Oporto y perdieron en casa, o sea, al final ese tipo de experiencias te hace que estas pues a lo mejor no te las cojas tan fuerte, aunque sientas lo mismo que cualquier aficionado, cualquier jugador que le haya pasado, ¿no?
Hemos leído hoy en Marca que tenéis un segundo año condicionado a quedar entre los 14 primeros de la Liga y luego, bueno, pues un premio especial por quedar entre los 10 primeros. Entiendo que tanto tú como Sergio os veis el año que viene aquí, ¿no?
Bueno, tampoco lo pensamos. Yo creo que al final son cosas que están firmadas. Al final, si las cosas suceden como tienen que suceder, yo creo que el trabajo al final se valorará y se continuará. Yo creo que ahora mismo es una preocupación para nosotros. Esto yo creo que la preocupación que tenemos ahora mismo esta semana es que el equipo llegue lo mejor posible al sábado, que el equipo vuelva a competir, que vuelva a demostrar el nivel que tiene y como todas las semanas intentamos que los tres puntos se queden aquí y la afición porque estoy orgullosa del equipo.
Diego, entiendo tu mensaje, pero no me negarás que a estas alturas de temporada un cuerpo técnico tiene que empezar, si no estar planificando la temporada que viene.
Bueno, yo creo que hay tiempo para todo. Sí que está claro que el club tiene que seguir su camino, digamos, pero nosotros tenemos que estar pendientes de conseguirlo. El primer objetivo, claro, que es la permanencia, y cuando la consigamos y cuando tal, pues ya empezaremos al siguiente paso, ¿no? Yo creo que lo más importante es que el equipo estas últimas 13 o 14 semanas que faltan de liga, yo creo que intente dar el máximo, que compita, que dé el nivel y al final lo demás ya vendrá solo. Yo creo que la planificación de la próxima temporada hay tiempo de sobra, porque también es verdad que hay muchos jugadores que tienen contrato, ¿no?
Explicado queda ahí muy bien, de hecho. Diego, Sergio García, ¿cómo le ves con todo este lío que se está montando alrededor del fútbol? Además, no solo de él, sino de todo el fútbol.
Bueno, sí, ya te digo, el conocimiento de esto lo sabemos por el tema de prensa. Uh-huh. Si ves su cara, si ves su forma de entrenar, si ves su... le vemos igual como si fuera en septiembre o si fuera noviembre o si fuera octubre, que no notamos nada. O sea, al final lo que a nosotros nos preocupa es el nivel deportivo, el tema extradeportivo. Nosotros en ningún momento entramos y él no refleja en ningún momento ni preocupación ni nada por el sentido. Está totalmente tranquilo, ya lo dijo y al comunicado que hizo él hay que remitirse, ¿no?
Muy bien, es Diego Rivera, la mano derecha de Sergio González, trabajando en ese cuerpo técnico del Español. ¿Has estado torero? Porque tienes apellido de torero, ¿eh?
Sí, bueno, no, he estado sincero.
Más que todo. Sí,
a veces la mano derecha y la mano izquierda también. Es de todo, es de todo. Y el amigo.
Muy bien. Sí. Diego, cuídate mucho, ¿eh? Que no sea la última vez que te pasas por aquí por Sportscope, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Cuando queráis.
3:53. Tanquem, Quique.
Sí, una notícia que ens arriba des de COPE Sevilla. Ramon Planes està molt ben col·locat per ser el nou director esportiu del Betis. Planes ha confirmat fa uns minuts a Sports COPE que efectivament ha rebut l'interès del club verd i blanc. Actualment el Ramon treballa des de Catalunya pel Tottenham del seu amic Mauricio Pochettino.
Així està l'Espanyol. Gràcies.
Adeu.
Acompanya, deixa'm 5 euros.
Espera, fes-me una foto.
Truca'm quan arribis.
Aguanta aquesta bossa.
No diguis res.
Fes-me un favor.
Comença a ser tu qui doni les ordres. Però un cotxe, és clar. Compra't un Ford Fiesta amb 5 Amapling i controla-ho tot amb la teva veu. Ara i només fins a Setmana Santa, emporta't un dels 500 Ford Fiesta per 8.690 euros.
Romacar, concessionari oficial Ford a Barcelona i el Baix Llobregat. Ara en nou punt de venda a Barcelona. Zona Les Eps, Avinguda Vallcarca 9. Romacarabs.com.
Tram final d'Esportscope, parlem de tot allò que no és futbol. Començant pel bàsquet, ja sabem que Àlex Abrines, el jugador del Barça, estarà de baixa dues setmanes aproximadament. És a dir, es perdrà segur 4 partits, 2 d'Eurolliga davant el Maccabi aquest dijous i l'Estrella Roja la setmana vinent i 2 més de la Lliga Endesa, el Fuenlabrada i el València. A més, aquest que escoltareu és el capità dels Atlanta Hawks, Al Horford, dominicà, un dels referents del millor equip ara mateix de la NBA. Escoltem un tastet de l'entrevista que li hem fet al programa de bàsquet de COPE Showtime. ¿Es Marc Gasol el pivot més dominant de la NBA?
Yo creo que se puede decir que definitivamente hay un argumento que él puede ser el más dominante de la NBA, ya que hace su defensa es muy buena, ofensivamente sigue mejorando y de verdad que tiene a Memphis jugando en un nivel bastante alto.
Per cert, Marc Gasol s'ha endut el duel de germans d'aquesta matinada. Memphis ha guanyat Chicago 101-91. Marc ha aconseguit 23 punts i 4 rebots. En Pau, 13 punts i 11 rebots. Aquest vespre a COPE.es i els principals dispositius de descàrrega podreu escoltar el capítol 184 de Showtime. Més coses com la Fórmula 1, perquè ja tenim a sobre una nova edició del Mundial amb el Gran Premi d'Austràlia. Juan Arias, com va? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
A veure, novetats que ens presenta el circ de la Fórmula 1.
Pues a nivel mecánico deportivo, pocas novedades en cuanto a mecánica, en cuanto a neumáticos. Lo que sí que hay en el Mundial que arranca este fin de semana en Australia son 2 noticias seguras. El dominio de Mercedes, de Hamilton y Rosberg, y la ausencia en esta primera cita del Mundial de Fernando Alonso. Hemos hablado con Vicenç Aguilera, presidente del circuit y exingeniero de SEAT, que en declaraciones a Sportscope reconoce que después de lo visto en los tests de pretemporada, Mercedes parte con una clara hegemonía.
El domini de Mercedes serà bastant clar. El canvi reglamentari per aquest any és petit en comparació amb el que es va fer l'any passat, i per tant els que ja sabien anar de pressa l'any passat aquest any continuaran anant de pressa i encara una mica més de pressa. I per tant els altres equips han d'espavilar-se moltíssim per acostar-se a Mercedes. Williams va quedar clar que tenen un cotxe sa i que s'acosta. El que no està tan clar és Ferrari. Ferrari ho ha fet potser millor que l'any passat, com a tendència, és a dir, la millora és substancial, però no sabem de veritat si seran capaços d'estar al nivell dels Williams. No? La gran incògnita la hem de posar amb Red Bull, perquè no van brillar excessivament, i jo crec que es guarden alguna cosa, perquè no és lògic, o sigui, jo crec que seran una mica més amunt.
Por tanto, Mercedes se mantiene, Williams mejora mucho, Ferrari avanza, Red Bull es una incógnita. La pregunta es qué pasa con el McLaren, que llega a Melbourne con una clara falta de kilómetros. Ojo, porque según Aguilera, el coche de Alonso todavía tiene mucho camino por delante para ser competitivo.
Estem davant d'un monoplaça segurament poc fiable. Els 6 mesos ho passaran magre i, per tant, no crec que els primers 6 mesos siguin capaços d'estar a la vora de Mercedes. Però, si fan dels deures, jo cap a final de temporada no descartaria que els cotxes anessin bé, sense saber-ho excessivament encara, però intueixo que estaran bastant bé cap al final de temporada.
Una Aguilera que comenta que cree excesiva la polémica con el accidente de Alonso, que dice que sería bueno que el piloto asturiano estuviera entre los primeros para el Gran Premio, quinta prueba del Mundial de 10 de mayo en Montmeló, quinta prueba del Mundial en el circuito catalán, el circuito que, por cierto, negocia la renovación del contrato con la FIA que acaba en el 2016 para seguir acogiendo la Fórmula 1 durante varios años más.
Bon apunt, la Fórmula 1 que ja escalfa motors. Gràcies, Arias.
Vagi bé.
Dos minuts i arribem a les 4 de la tarda. Posarem el punt final a l'edició d'avui dimarts a Esportscopi. Avui també és notícia, Gil, la renovació del Buffalo Lozano amb el Barça de futbol sala.
Una de les icones de l'equip de Marc Carmona, acabava contracte el 2016. Quan acabi aquest, entrarà en vigor el nou, que s'estén fins al 2011. 10 anys amb blaugrana pel Buffalo, evidentment content, en declaracions als mitjans del club.
Molt content, la verdad es que poder renovar aquí de... con el Barça era el objetivo por mi parte, número uno. Voy a poder seguir disfrutando del club, de la ciudad durante unos cuantos años más y la verdad es que es una gran noticia para mí.
Hem dit 2011-2021.
Ben apuntat, sí. Anem tancant programa.
Gil, superstar!
Perdó? Escolta, escolta.
Como persona, sí, es muy buena persona. Es un chico de aquí del pueblo, muy tratable él y pienso que es buen árbitro también.
Decían que era preferido Mourinho, pero bueno, yo lo veo muy bien.
Y lo he visto nacer, es una maravillosa persona y tiene mucha fama como un árbitro extraordinario.
Clar que sí, home. Gentes de Alquimia de Alfara, eh? Joan Mateu Laoz.
Has començat el programa amb el Bona Vesprà.
Bona vesprada.
Mateu Laoz, l'àrbitre del Clàssic,
eh? Els dos darrers precedents, eh? De Mateu Laoz al Clàssic, eh?
Digue'ls, digue'ls.
Final de Copa, 1-2. Tornada de la Supercopa, 2-1 pel
Madrid. És molt dolent, molt dolent.
El racó del madridista amb José Luis Gil. No, no, el Mateu Laoz, el valencià.
Últimes hores, Albert, Manolo. Messi i Mascherano convocats pel Tata Martino, gira americana d'Argentina, rivals Ecuador i El Salvador. La Fiscalia rebutja la petició de declaració d'incompetència de Ruz i l'Audiència Nacional, cas Neymar, demanada per Sandro Rossell.
Gràcies, Gil, gràcies a tots. Tanquem programa, són les 4. Més informació aquí a Copi Catalunya Andorra, 2:15. Que vagi bé.